Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia. Benvinguts. Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som Herrera des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Estava mirant dades, ara mateix, sobre de l'any 2022, dades de persones amb discapacitat per grups d'edat. Estava mirant els nanos entre 0 i 19 anys i estava veient que les xifres són importants. Parlem de 0 a 15... 23.000 per aquí, 16.000 per aquí, 31.000 per aquí. Bé, fan un total de 50-60.000, aproximadament, de nanos de 0 a 15 anys que tenen una discapacitat a Catalunya. És un percentatge important, només aquesta franja d'edat, en aquest cas, eh? Ha començat el curs escolar i això té una relació directa. I és un dels grans reptes de l'escola catalana que s'ha posat a sobre la taula, que almenys a menys el govern, el Departament d'Educació, treu pit davant de tot això, i és el decret de l'escola inclusiva que es va aprovar fa uns anys. Això significa, doncs, unes atencions especials per nens que tenen una discapacitat. Ja sabeu que això va per nivell. Hi ha discapacitats que possiblement no cal una atenció molt específica. Això serien les lleus, no? En tot cas, s'hi presta atenció, però una atenció específica, i hi ha d'altres que sí, que necessiten una persona amb uns certs coneixements i aptituds, doncs, per atendre aquests nanos. Bé, doncs això no s'està complint. S'està complint. No és una qüestió que nosaltres diguem aquí, sinó que ja vam parlar precisament amb el sindicat SATSE de la infermeria, que no hi ha infermeria suficient, i amb el sindicat USTEC, que era una de les motivacions de la vaga que el dia 6 de setembre van tenir. Una de les motivacions era aquesta, doncs, personal per portar a terme l'escola inclusiva. Avui parlarem d'això. I parlarem del per què no hi ha... No parlarem, sinó ens preguntarem el per què no hi ha un pressupost per un decret que el propi govern ha aprovat. És a dir, si tu aproves un decret, com és el decret de l'escola inclusiva, però no tens mitjans ni pasta per portar-lo a terme, de què serveix aquest decret? Doncs de res. No serveix absolutament de res. És una qüestió clara. Ara, l'altra pregunta que es podem fer és una mica més enllà de la fredor dels números i la fredor de l'economia, de la fredor dels diners i de la pasta. Més enllà de ser un número, és una qüestió d'humanitat. És una qüestió de civilització. És una qüestió d'ajudar a persones que ho necessiten. Però són aquest que ens de nens amb discapacitat per donar-li les mateixes oportunitats en educació que nens que no tenen cap problema d'aquesta mena, no? És una qüestió de societat. I les xifres diuen que això no es compleix. Estem parlant d'aquests 60.000 nens amb discapacitats diverses, eh? D'aquests 60.000 estem parlant de diferents graus, des de greus a lleus que no calen ajuda. 60.000. D'això en parlarem avui, d'aquesta escola inclusiva que només sembla que és un titular que jo dono ara. Escola inclusiva, que sembla que no arriba com hauria d'arribar. De seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però com tenim el temps? Per cert, no us he explicat que sóc el José Miguel Cruz i que us explico el temps ara mateix des d'Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Doncs mireu, tenim un temps una mica remogut per avui. No tenim cap alerta posada en marxa, això sí, podem esperar algun ruixat que pot anar acompanyat de tempesta al Pirineu. Les temperatures seran igual, una mica potser més baixes, però res, que les d'ahir. Això sí, per demà divendres sí que tenim un cacau, eh? Per demà divendres sí que tenim una alerta per tota la franja litoral per acumulació de pluja. Estem parlant ja de divendres d'aquesta tarda, finals de la tarda, per demà divendres matí, per demà divendres a la tarda, atenció, perquè per demà divendres a la tarda hi ha una alerta alta per pluja en tot el litoral. parlo des de dalt fins a baix, de nord a sud, per tot el litoral i prelitoral, una alerta per intensitat de pluja i acumulació de pluja. Estem parlant de demà divendres. Avui sembla que tindrem una jornada de dijous, una tarda de dijous una mica més calmada, No sé com està de calmada o no la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia. Doncs en general sí, podríem dir que està calmada. Aquesta hora no hi ha molt bon de trànsit, per tant no hi ha grans cues, però sí que és cert que sempre hi ha alguna incidència a comentar. Per exemple, a l'autovia 2, on hi ha hagut un accident a l'altura de Golmés, queda encara un carrer tallat, ha estat tallada l'autovia una estona, ara queda un carrer tallat aquí en aquest punt, en sentit Barcelona, i queden uns 2-3 quilòmetres de lentitud, retencions des de Mollerussa fins a aquest punt de Golmés a l'autovia 2. D'altra banda, a l'autopista P7, aquí a Riudellots de la Selva, també hi ha hagut un accident, una topada, hi ha un carrer tallat en sentit nord, sentit de França, aquí a un quilòmetre més o menys de també trànsit lent, aturades intermitents. A la resta de vies, pel que fa a volum de trànsit, destacaríem les dues rondes, on sí que hi ha tram amb lentitud i aturades, la litoral entre Poblenou i la Barceloneta, sentit Llobregat, i la de dalt just a l'inici, entre el Nus i la zona de Trinitat, en sentit Llobregat, cosa que afecta també l'entrada per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. De moment és tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Eduard.
Vamos, listo. Salud, muchacho.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dije que te olvidé.
Podríem aplicar la cançó al tema que parlarem ara, El departament diu que no te quería olvidar, però a vegades acabes oblidat, en aquest cas. Parlo de l'escola inclusiva, perquè ha començat el curs escolar amb una conselleria que ha tret pit en la presentació d'aquest nou curs i de les implementacions que s'han fet per aquest curs, no? La realitat, però, com explicava, és que un cop s'aterren aquestes mesures, trobem que ens trobem amb pares i famílies descontents per reduccions d'hores en l'atenció als seus fills amb discapacitats. Avui en parlem de tot això. Andrea Gavarró, com estàs?
Hola, bon dia, molt
bon
bé,
dia, reina, molt bé. Doncs, escolta'm, com està això de les famílies? Sembla que la qüestió ha aterrat i no amb bon peu.
No, la veritat és que no, perquè, a més de pares descontents a les xarxes, són molts els casos de les famílies que presenten les seves queixes, com, per exemple, l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa, que ha demanat al govern que aquest curs es despleguin les mesures d'accessibilitat que necessiten els més de 2.000 alumnes escolaritzats en modalitat oral als centres educatius catalans. Recorden que hi ha un seguit de recursos que els infants amb sordesa necessiten per seguir el curs amb igualtat de condicions, alhora que avisen que la sordesa és una discapacitat molt invisible i denuncien que no disposen de prou suports a les aules als alumnes amb sordesa.
De fet, l'any passat es va publicar l'informe, el decret d'escola inclusiva, 5 anys després, un desplegament insuficient. El debat Catalunya Social que organitzava la taula del tercer sector social i la plataforma d'infància de Catalunya. La conclusió que es treien en aquest debat és que el sistema educatiu encara és lluny, molt lluny, de ser inclusiu.
Exacte, és a dir, ho extreien en aquest informe, no? Però si te'n vas a una escola, suposo que és molt evident, no? El nou dossier analitza l'aplicació del decret d'escola inclusiva 5 anys després, com bé dèiem, de la seva aprovació l'any 2017, i posa el focus en les mancances i els reptes pendents per garantir aquesta participació de tot l'alumnat en els entorns escolars ordinaris, amb independència de les seves condicions i capacitats.
Bé, anem a il·luminar-nos una mica i a entendre una mica què diu aquest decret.
Doncs aquest decret, no?, diu que al final l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu ha de tenir com a finalitat assegurar en tots aquells centres públics i no universitaris que tots els alumnes amb discapacitat siguin tractats iguals, tinguin les mateixes oportunitats d'educació que la resta, no? També preveu que la diversificació de l'oferta de serveis dels centres d'educació especial per esdevenir centres proveïdors de serveis i recursos per a centres educatius ordinaris. I tot i aquest decret, la principal conclusió és que no ha hagut prous avenços, no?
És un què que no s'arribi a complimentar un decret que posa el propi govern. Això em crida molt l'atenció.
Exacte, o sigui, els professors estan cremats perquè no arriben a oferir aquells serveis que necessiten aquests aquests nens, és a dir, aquests nens no poden accedir a una educació igualitària, no?, i com els altres, perquè no hi ha recursos, els professors tampoc no arriben a més o potser no tenen la formació suficient, i a més, la mala aplicació d'aquest decret comporta que les famílies no vulguin escolaritzar els seus alumnes a escoles ordinàries, però moltes no poden pagar escoles inclusives, o potser no hi ha perquè tenen, jo què sé, discapacitats motrius, que no és una discapacitat que necessiti una escola diferent, simplement necessites un acompanyament.
Mira, en aquest cas parlem amb la mare d'una nena que té una discapacitat, en aquest cas motriu, per exemple, és la Noemí Font i la tenim al telèfon. Noemí, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, en aquest cas, explica'ns la història, Noemí, explica'ns la situació.
Doncs el resum seria que això és el dia de la marmota, perquè cada any hem de lluitar els recursos que li corresponen a la nostra filla. És veritat que sempre s'acaba resolent, almenys fins al dia d'avui, però cada inici de curs en retallen els suports que ella necessita. I ara mateix la situació és que el curs passat i l'anterior, la nostra filla, que té un 78% de discapacitat reconeguda a nivell motriu, tenia el suport d'una vetlladora tota la jornada escolar. És a dir, no només la jornada lectiva, sinó també la franja de migdia. I aquest inici de curs van rebre un e-mail de la directora informant-nos que hi havia hagut una retallada molt gran, que li sabia molt de greu, però que si podíem, o sigui, que féssim les gestions que creguéssim oportunes, perquè ella havia ja tirat a tots els fils i no li havien... el tema estava en que han retallat moltes hores durant la jornada lectiva i la franja de migdia s'ha pràcticament suprimit el suport.
Clar, estem parlant de que ara mateix, precisament l'altre dia estàvem parlant en sindicat sobre el problema de l'escola inclusiva, que està i consta l'escola inclusiva, però no hi ha medis per portar a terme al 100% l'escola inclusiva.
Sí, jo he arribat a la conclusió que l'escola inclusiva és una estafa, vull dir,
És un titular.
Sí, és un titular, però, o sigui, l'escola és inclusiva en la mesura que les mestres són capaces d'absorbir l'impacte que genera tenir un infant amb dificultats a l'aula. Si tenim un infant que té unes dificultats, que, clar, com que jo també soc mestra, o sigui, també ho veig des de l'altra banda, podem atendre bé aquelles criatures que tenen dificultats, diguéssim que són lleus.
D'acord, entenc.
En l'aprenentatge. Però quan requereixen una atenció específica o un suport intensiu, però que han d'estar dins de l'escola ordinària perquè la seva o perquè la família ho ha decidit així, o perquè clarament el seu lloc és l'escola ordinària perquè la seva afectació és motriu, que és com el cas de la meva filla, llavors tot és molt complicat. O sigui, no fan falta tampoc mans molt expertes. La meva filla necessita algú que l'ajudi en els desplaçaments, però necessita algú que l'ajudi. Estem en una escola de poble que és molt gran, que el pati és enorme, hi ha zones de terra, amb molts arbres, com de bosc, llavors necessita algú que l'acompanyi. I ara mateix la meva filla no té suport al migdia.
Coneixes, Noemí, més situacions de famílies com la situació en la que estàs tu?
Sí. Però famílies que potser... L'altre dia parlava amb una persona amb qui, bueno, ens coneixem de les xarxes, que tenim certa confiança perquè les lluites són les mateixes, i és una família que el seu fill té afectació també cognitiva i els han apretat perquè el seu fill vagi a un centre d'educació especial. I són famílies que, bueno, que tenim un desgast molt gran perquè la nostra vida ja té un extra de dificultat. I a vegades doncs, no tens esma de lluitar. Clar, aixecar la veu té moltes implicacions, però no s'aposta de manera decidida per posar recursos per garantir la inclusió d'aquests alumnes. De fet, la meva filla va ser la primera alumna de Catalunya en tenir infermera a l'escola pública ordinària i ho vam aconseguir, a banda de que vaig presentar tots els informes mèdics, els vaig presentar el seu propi decret d'inclusió educativa subratllant l'article 5, lletra L, on deia que els infants amb malalties cròniques complexes també tenen dret a rebre assistència sanitària en horari escolar per part de personal qualificat, però el Departament d'Educació menteix directament a les famílies. És molt dur, però és així, perquè a mi m'ha passat, i em diuen no, això no ho farà una infermera, ho farà un monitor. O sigui, un monitor que no té per què tenir cap formació específica.
Tu creus que és un problema de pressupost? Perquè, clar, fem un decret, fem una qüestió, però no tenim pasta per contactar la gent adient.
Això és el que diuen. I jo quan al principi de tot, quan totes les iniciatives que jo feia per intentar resoldre aquest tema de la manca de recursos, anava al Departament d'Educació, al Departament d'escola inclusiva i els hi demanava per explicacions, la resposta que m'han donat sempre és que no hi havia pressupost. És a dir, és un decret d'inclusió educativa que es va aprovar el 2017, just abans de l'hecatombe, i que va néixer sense dotació pressupostària. I llavors continuem arrossegant això, però és que a mi, que no hi hagi diners, és que em sembla molt heavy, perquè si et surts dels estàndards, és a dir, si tens una dificultat greu,
sí,
el sistema et deixa enrere. Això és que és molt heavy, que el Departament d'Educació estigui deixant enrere els infants amb afectacions més greus. O sigui, a mi m'importa un rava que no hi hagi pressupost, perquè hi ha pressupost per moltes coses, no?
Sí,
no hi entenc de macroeconomia, no hi entenc... Jo no em dedico al món de la política, doncs que vingui un polític i ens expliqui per què no s'estan destinant recursos necessaris. Per què? Jo no ho sé, el per què.
Doncs, Noemí Font, gràcies per haver explicat el teu problema, que és el reflex de segurament moltes famílies que estan passant per qüestions, per situacions similars, i és molt difícil. Així que gràcies per les teves paraules, Noemí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ja, no, gràcies a tu per atendre'ns. El cas és que és aquesta, no? La frase era dura, però possiblement des d'un punt de vista com el que ens donava la Noemí, es pot entendre quan ha dit l'escola inclusiva és una estafa. És la frase contundent, segurament no arribem a aquest punt, no? Però ostres, el punt de vista de la Noemí com a mare que està patint aquesta situació, parlava segurament, hi ha moltes famílies que es poden veure reflexades, aquesta seria la sensació, una gran sensació en aquest cas, no? Bé, de seguida parlarem d'un altre tema, ens anem cap als cotxes. Mireu, fa un parell d'anys jo em vaig comprar un cotxe de segona mà. I encara no hi havia un problema. Ara mateix els cotxes de segona mà han pujat de preu i han pujat de vendes i de preu, i molt. Històricament és el moment de preus més alts en els cotxes de segona mà. L'altre dia passava pel concessionari on vaig comprar el cotxe, no li vaig comprar un particular, sinó un concessionari, i em va dir, escolta'm, Cruz, si ara em vens el teu cotxe, et donaré el doble. El doble. Exactament el doble. Bé, clar, igual l'hubiera vendido, però penso si és que m'ha de comprar un altre cotxe. Però el doble, aquesta és la dada, perquè parlarem d'això, dels preus de cotxes de segona mà i de la pujada de les vendes i sobretot del preu, en parlarem aquí a Rere a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, va, anem a parlar de salut, anem a parlar de perdre el pes, anem a parlar del plan 1, 2, 3, perquè si te cuesta bajar de peso, pues ya lo sabes, pásate al plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec con registro sanitario y apto para todos. Es drenante, te deshinchas y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo vamos a adelgazar con el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Pues sí, vamos a conseguir adelgazar sin dietas estrictas, sin matarte en el gimnasio, sin pasar hambre, y lo vas a conseguir con el plan 1, 2, 3, que no son batidos porque vas a seguir comiendo. No hay excusa porque lo puedes hacer también si comes fuera de casa y sin efecto rebote. Apto para todos, ¿eh? Hombres, mujeres. ¿Y qué vas a conseguir con el plan 1, 2, 3? Pues bajar en tan solo 3 semanas de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, la primera semana es el momento detox.
Sí, hacemos una limpieza, ¿eh? Que lo necesitamos, depuramos, eliminamos todas las toxinas, bajamos más de 3 centímetros de volumen con los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovamos la flora, que hay que mimarla. Reducimos la barriga, combatimos el estreñimiento y bajamos hasta 3 kilos con los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Son extraordinarias, nos captan la grasa donde la tengamos localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad. El tiempo pasa rápido, han pasado las 3 semanas, te subes a la báscula y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, que el teléfono es súper fácil. 650-51-52-53.
El plan 1, 2, 3 es totalmente natural, está realizado a base de plantas, vitaminas y minerales y puedes empezar ya mañana mismo adelgazando. Y es que además el plan 1, 2, 3, Enriqueta, hoy nos trae una oferta irresistible, porque es que el plan 1, 2, 3 no viene solo.
No, que viene muy bien acompañado, Cruz, para los oyentes de COPE que llamen ahora, ¿eh? Van a tener de regalo con el plan nuestras 3 fantásticas infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también van a tener de regalo la faja cinturón reductora, adelgazante, efecto sauna, moldea, quema la grasa en barriguita y abdomen y además cómo nos cuida la espalda, dolor cervical, lumbar, asiática, fantástica. Gratis con tu plan 1-2-3. Solo tienes que hacer este pequeñito esfuerzo, marcar el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53 y al bajar de peso vas a recuperar pues tus niveles de azúcar, de colesterol y la hipertensión. Sí. Con el plan 1-2-3 vas a perder de 4 a 7 kilos y todo por teléfono además, ¿eh? Puedes pillarlo por teléfono sin citas previas, sin moverte de tu casa y exacto. Solo tienes que llamar a ese número. 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte y explicarte las bondades del plan 1-2-3. Y es que además Enriqueta encima económico.
Es económico, no tienes que moverte de casa porque además te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. El resultado queremos que pierdas de 4 a 7 kilos con salud, que te lleves la mejor promoción por ser oyente de COPE. Te repito que tienes las infusiones detox, drenalipo y la faja cinturón. Y te pido el pequeño esfuerzo, marcar el teléfono 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, con el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec sí se puede. Yes, we can. Ganamos salud y recuperamos nuestra silueta. Además, llévate gratis la oferta de hoy con el plan 1-2-3. Solo tienes que llamar a ese teléfono que te explicaba, que te daba Enriqueta y yo mismo, el 650-51-52-53. Ahí está ella y su equipo para informaros sin compromiso. 650-51-52-53 y pierde en 3 semanas de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3. Enriqueta, patunets.
Patunets, una abraçada molt gran. Adéu,
bon dia. I de seguida parlarem de cotxes de segona mà i com ha pujat el preu d'aquest tipus, les vendes i el preu de cotxes de segona mà, perquè si pugen els cotxes de segona mà, els ous de trinca, doncs, tres quarts del mateix, eh? D'això en parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Naturtierra. Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
¿Tienes miopía y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
COPE Cataluña y Andorra.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cert, ara parlem de cotxes, de compra-venda de cotxes de segona mà, però perquè si et vols vendre el cotxe, ara potser és un bon moment. És un bon moment i per això ara faré aquesta menció de Record Motor, perquè crec que és el moment adequat per fer-ho. Ara que saps que els... segurament ja ho saps, que els cotxes de segona mà han pujat de preu, no? Però Record Motor, amb cada quilo, és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Preguntaràs. Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo i omple el formulari amb dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i a més, si dius que vens de part de COPE Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. I amb el preu que estan els cotxes i 200 euros de més si dius que vens de part de part nostra, de part de COPE Catalunya. Visita recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que els nanos de Record facin tota la resta. Amb això, ara parlem de venda de cotxes i també parlem de compra de cotxes. Sergi Tor, com estàs?
Bona tarda, José Miguel. Doncs mira, a punt de comprar-me un cotxe.
Ah, sí? En sèrio?
Vinga, sí. Dóna'm el telèfon, que hi vaig.
Doncs mira, si estàs pensant en comprar-te un cotxe, un dels dilemes habituals és... Sí. Compro un cotxe nou o de segona mà? Això va en funció del que vulguis, de les necessitats i de la butxaca que puguis tenir. Clar. El preu és un factor clau en aquesta decisió. I el preu del cotxe nou de segona mà, doncs, estan relacionats. Aquest any, el preu del cotxe de segona mà ha pujat un 21,5%. Poca broma, eh? El preu de mitjana és de 19.300 euros.
Sí.
Poca broma, Sergi.
No, poca broma. És que estem parlant d'un 21% d'augment en un any. Clar, són dos dígits i el preu mitjà, com tu molt bé has explicat, a Catalunya és de 19.300 euros, perquè Catalunya, juntament amb Madrid, són les dues comunitats on el cotxe que més es compra de segona mà és el cotxe seminou, aquest de 1 a 5 anys i no el de major de 15 anys. Mm-hmm. Per què aquest augment? Doncs dos factors claus. El primer és molt fàcil a nivell d'economia. El tema de l'oferta i de la demanda. Hores d'ara falten cotxes al mercat de segona mà, per tant hi ha poca oferta, hi ha molta demanda i per això hi ha l'increment de preu. Perquè a més tot també està relacionat amb el cotxe de primera mà que es ven i també aquest cotxe d'ocasió és víctima de l'estancament, d'un cert estancament de la venda de cotxes nous que han pujat els preus per la falta d'estoc a causa, com tu molt bé has explicat, provocada per la crisi dels microchips i també dels problemes logístics. Un cotxe de segona mà a Catalunya el 2021 costava de mitjana 15.880 euros. El 2022, 19.300 euros. Pujada del 21,5%. Però si ens n'anem al preu del 2019, la pujada és del 47%. 20%.
Sí, sí. És que ja ho explicava al principi, a mi l'altre dia en el concessionari em donaven el doble, m'ho va dir, vaig començar a dir, em dono el doble pel teu cotxe, pel
47%.
Del preu. I jo pensava que m'estava prenent el pèl, però no.
Bé, a vostè poca gent li pot prendre el pèl, eh?
No, bàsicament perquè ja no...
No anava per aquí.
Físicament
anava
ja no
per la seva intel·ligència.
Bé, de totes maneres, quina diferència de vendes entre cotxes nous i de segona mà? Quines...
Doncs mira, és una dada que m'ha sorprès, eh?
Sí.
Per cada cotxe nou que es ven, quan diria que se venen cotxes de segona mà?
Va, si ha pujat a 2?
Sí, 2,3.
Mira.
És a dir, a Espanya, aquestes són dades d'Espanya, per tant, estan també a Catalunya, per cada cotxe nou que es venen 2,3 unitats de cotxes de segona mà, el que provoca que d'Espanya, dels països del nostre entorn europeus, sigui un dels països amb el parc de vehicles més antic. La mitjana de cotxes d'Espanya d'antiguitat és de 13,5 anys. A Europa és de 12 anys. És a dir, aquí li aguantem un any i mig més, que és molt. I a més, amb les vendes, el 40% són de cotxes de més de 15 anys. Aquí també hi ha hagut un increment amb aquest preu de cotxes de 15 anys, que ha pujat un 6,2%. El que el 2021 costava 2.900 euros, ara el 2022 costa 3.990 euros. L'increment també del respecte al 2019 és del 47%, igual que a les vendes totals. Per tant, pugen a tots els cotxes. Per cert, que d'aquest 40% de les vendes de cotxes de més de 15 anys, la meitat són dièsel.
Doncs mira, parlem precisament amb un comprador de cotxe de segona mà, si et sembla.
I el model més venut és el Golf.
El Golf?
Sí, de l'Ibiza, sí.
Molt bé. Mira, doncs tenim precisament un comprador de cotxe de segona mà, li va preguntar-li el per què ha escollit cotxes de segona mà. Es diu Carlos, el tenim al telèfon. Carlos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, ¿cuál ha sido la causa de... ¿Por qué has escogido comprar un coche de segunda mano?
Mira, yo soy inmigrante acá y debido a que tengo que generar todo mi historial bancario, era casi imposible que yo pueda acceder a un crédito por los precios elevados de los coches nuevos, ¿no? Entonces, por la necesidad que tenía de movilizarme, he comenzado a buscar otras opciones y ahí es donde encontré los coches de ocasión.
Entonces, ahí te decidiste por ahí. Ese sería el motivo, ¿no? En este caso, ¿has escogido algún modelo determinado de coche? O sea, ¿preferías algún modelo determinado de coche? ¿O en las preferencias había otras prioridades?
En realidad yo estaba buscando uno que se ajuste a una familia, ¿no? Yo tengo dos niños pequeños, entonces no buscaba marca, más buscaba que me dé la comodidad para transportar a mi familia.
Ajá, o sea, es una cuestión de más bien de practicidad, más que de marca, ¿no?
Exactamente.
De practicidad más que de marca. Y por lo que has tardado mucho en escoger, o sea, empiezas a buscar un coche de segunda mano y hasta que encuentras uno que te convenza por prestaciones y por precio, supongo que se tarda un tiempo. ¿Cuánto has tardado tú?
Mira, yo he tardado casi 2 meses buscando, revisando páginas, aplicaciones, y es bastante complejo el proceso, porque muchas veces encuentras vehículos que te agradan, pero están lejos de Barcelona, tienes que trasladarte a otras ciudades de España, entonces es bastante difícil.
O sea, has estado 2 meses buscando, ¿y has encontrado buenas oportunidades? Aunque no hayas podido acceder porque estaban en otras ciudades, porque no te cuadraba en ese momento, ¿has visto buenas oportunidades o no?
Es difícil. Hay algunas que son buenas oportunidades, pero siempre es difícil porque tienes que ir a verlo y en ese momento ya se vendió y demás, porque hay mucha gente que está buscando y por tanto es una carrera contra los otros proponentes, ¿no?
Sí, sí. ¿Lo has encontrado por norma general caro?
Sí, están bastante caros. Tengo un amigo que vivía aquí hace un tiempo y el precio de su vehículo se ha multiplicado casi por 2, por 3 veces respecto a lo que él lo compró, ¿no?
Ajá, caray, o sea, se ha revalorizado. Habitualmente es al revés. Cuando compras un coche y lo matriculas, pierde valor, pero ahora ya se revaloriza. Es curioso esto, ¿eh? Por cierto, cuando ya compraste el vehículo, ¿no había una cierta, o tuviste en algún momento desconfianza en que, yo qué sé, que tuviera alguna avería oculta, alguna cosa que no se viera a simple vista?
Sí, la verdad que sí. Da mucho miedo. He estado en toda mi investigación que hacía en esos 2 meses, comencé a ver videos y demás, y que realmente había cosas ocultas, ¿no? Entonces uno va con ese temor, trata de revisar lo más que puede el vehículo, pero hay que ser claros también, llevar el vehículo a un taller o o llevar a una persona especialista también incluye otro gasto adicional. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil ver de llevar a alguien que te lo evalúe, digamos, profesionalmente el vehículo, pero si no llevas, quedas siempre con ese temor, ¿no?, de que el vehículo tenga algo oculto por ahí.
Porque tú lo compras a través de particular o concesionario.
A través de particular.
A través de particular. Bien, supongo que, claro, tiene que también la confianza de la persona, las garantías que te pueda dar. ¿Por qué confiaste en esa persona?
Mira, era alguien que me permitió verlo al auto, manejarlo un tiempo, lo estábamos revisando. Nunca mostró que quería ocultar algo, sino siempre estaba abierto a explicarme qué había sucedido, a que lo revisemos por donde nosotros lo quisiéramos. Entonces, ese tipo de actitudes te dan cierta confianza, ¿no? Porque tú sabes, cuando alguien quiere ocultar algo, siempre trata de cerrar el negocio lo más rápido posible, ¿no?
Sí, sí, en este caso, pues, no fue así. Y es verdad que eso da cierta confianza en este aspecto. Bien, ahora hay un auge del coche eléctrico. De hecho, hay una transformación de la movilidad, ¿no?, hacia eléctricos, híbridos, de hidrógeno, tal vez en un futuro. Si compras ese tipo de coche, un eléctrico, ¿optarías también por uno de segunda mano?
Mira que no creo que busque uno de segunda mano eléctrico, porque yo tengo mis serias dudas acerca de la duración de las baterías y demás. Entonces, yo preferiría irme por uno nuevo, pero lamentablemente los nuevos eléctricos tienen un costo muchísimo más alto que uno de combustible, ¿no?
Sí, sí, no, y de segunda mano ya ni te cuento, el precio ahora mismo es desorbitante. Pero en un futuro, si quieres, por ejemplo, estrenar un coche, en un futuro, que te cambias el coche y dices, bueno, pues ahora quiero estrenar de otra vez coche, ¿seguirás mirando o seguirás buscando en el mercado de segunda mano?
Mucho va a depender de mi condición económica, pero dados los precios que tengo, yo creo que sí voy a buscar, siempre y cuando, nuevamente, el coche satisfaga mis necesidades, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, ¿qué coche te has comprado?
Estoy con un BMW Serie 3 del 2006.
Ah, muy bien. Pues oye, Carlos, gracias por habernos explicado tu experiencia y celebro que te haya salido bien la compra.
No, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Un saludo, gracias. Bé, de fet, ell estava amb la BMW, però els cotxes més venuts, com explicava abans el Sergi Tor, el més venut són dades de l'agost, d'aquest passat mes d'agost del 2023, va ser el Volkswagen Golf, amb una mica més de 6.600 unitats, seguit per una diferència d'uns esquantes del Renault Megane. Aquestes serien els dos models de cotxes més venuts a l'agost. Per marca seria Volkswagen i Seat les que més marques han tingut. Bé, per cert, davant de tot això, us parlo. Parlem de mobilitat. Perquè si parlem de mobilitat, sabem que el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones s'ha d'estar ben equipat, perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Així que truca ja a Elevadores Reco i informa't. El 93 935 169 030, el 935 169 030, i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
En el ring y en el cine, no se ha conocido mejor luchador.
Trabajo 80 horas a la semana.
Caza a muerte, El Daño y The Stranger. 3 de Steve Austin. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Per cert, veure's millor és molt important per a tots. L'autoestima compta més del que ens pensem. Si, a més, vols aconseguir-ho sense estridències, conservant l'harmonia facial, no dubtis en demanar una visita informativa personal amb la doctora Carmen Torrejón, que et farà un estudi del que necessites i et darà un pressupost que pots financiar sense cap tipus d'interès. Centres Mèdic Estètic Starbene. Truca al 93 414 3631. Arribem a les dues, perdó, a la una, i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco, que acabin de passar una molt bona tarda.